Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. En aquesta hora està previst que reprengui l'operatiu per desembarcar i repatriar tots els passatgers del creuer afectat per l'antivirus fondejat a prop del port de Granadilla de Abona, a Tenerife. Comença la preparació del vaixell perquè avui vespre partaixi ja sense els viatgers ni part de la tripulació. De moment han desembarcat 94 persones i avui està previst que ho faci la resta, 24. Ho explicava ahir vespre la ministra de Sanitat, Mònica García.
94 persones han desembarcado de 19 nacionalidades. En 7 de los vuelos han ido 8 nacionalidades y en uno de los vuelos, el de Países Bajos, han ido 11 nacionalidades. El dispositivo ha resultado con total normalidad.
Tot això quan hem sabut que una persona dels Estats Units repatriada ha donat positiu en antivirus i presenta símptomes lleus. Mentrestant, els 14 espanyols que anaven a bord del creuer han passat la seva primera nit fent quarantena a l'Hospital Madrileny Gómez Ullà. Tot d'una ho detallam en aquest dilluns, 11 de maig. També destacam altres titulars. Tendència a l'alça a les Balears en l'obertura d'hotels de turisme d'interior i d'agroturisme.
En només una dècada, mig centenar d'aquests establiments a Mallorca s'han donat d'alta en el règim turístic. Mentrestant, a Menorca el fenomen també s'accelera. El nombre de places de turisme d'interior s'ha disparat en aquesta illa més d'un 480% en 10 anys. Això segons l'Observatori Socioambiental de Menorca.
I també augmenta el nombre de treballadors del sector tecnològic a les Balears. En aquests moments n'hi ha més de 4.000. segons les dades de l'associació que agrupa aquest tipus d'empresa.
L'entitat també assegura que les companyies d'aquest sector passen a mans estrangeres quan superen la xifra de 50 empleats. Passar a fer feina a una companyia internacional fa augmentar el sou en 40.000 euros anuals.
I avui continua l'Audiència Provincial de les Balears al judici a un home acusat d'assassinar la seva sogra cops a la colònia de Sant Jordi el 2024.
S'enfronta a una pena de 20 anys de presó pel delicte d'assassinat. Aquest dilluns declaren els primers testimonis després que divendres es constituís el jurat popular i es llegiren els escrits d'acusació.
I en els esports, l'Illes Balears Palma Futsal no va poder guanyar la seva quarta Champions consecutiva. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El Palma va perdre la final per 2-0 contra l'Sporting de Portugal i queda així les portes d'aixecar el seu quart títol europeu després de guanyar les tres edicions anteriors. Diogo Santos i Alisson en pròpia porta marcaren els gols del conjunt portuguès que fan que el conjunt mallorquí sigui subcampió d'Europa. En futbol, el Mallorca va aconseguir sumar un punt contra el Villarreal després d'empatar 1-1 a Sant Moix i és ara a 2 punts del descens. I el Barça s'ha proclamat campió de Lliga després de guanyar per 2-0 al Real Madrid i quan resten 3 jornades per acabar el curs. També en futbol, el play-off descens a Primera Federació, el Poblense i l'Atlètic Balears guanyaren els seus partits, el Poblense per 0-1 al Numància i els blanquiblaus per 0-3 al Corujo Gallec. I en motociclisme, a Moto2, Izan Guevara va aconseguir la seva primera victòria guanyant el Gran Premi de França.
I avui és festa grossa a Solla, Mallorca, on se celebra Esfiró.
El municipi reviurà els fets que van ocórrer el 1561 quan els sollerics varen defensar el seu poble de les tropes sarraïnes. La part central de la festa serà a l'hora baixa, però des de primera hora del matí els col·lectius preparen la celebració, es reuneixen per acabar d'enllestir la festa.
I serem en directe en aquesta primera hora d'informatiu, en què també faran balanç de la Fira Eivissa Medieval enguany. Ha tingut manco participació que altres anys, tot i que l'Ajuntament d'Eivissa encara no ha fet el balanç final. I tancar amb la portada, amb la previsió del temps per avui dilluns. Xesca Cifra, bon dia.
Bon dia. Avui tindrem un dia molt tranquil en temps de cel gairebé destapat. Ara és vera que començam amb niguls, qualque banc de boira a l'interior de Mallorca, però a poc es desfaran i després gaudirem d'un dia de cel clar i a més amb temperatures molt suaus a migdia. De fet, avui pugen una mica respecte a les d'ahir. Tenim vent de llevets del sud-oest que bufaran qualque cop moderat durant les hores de migdia. Tindrem també embat. La situació marítima dominada per redols de maró. Les zones superen el mig metre d'altura, però en aquells punts de recer del vent el temps a la mà és ben tranquil. Les màximes, per tant, avui entre els 24 i 26 graus que s'assoliran a punts del nord i també del ponent de Mallorca. També el nord de Menorca tindran temperatures al voltant dels 24 graus i el nord d'Eivissa. A la resta, temperatures al voltant dels 22 a 23 graus. Demà també tornarem a tenir un temps tranquil, sobretot al matí, però a partir del migdia arribaran alguns núvols que podran deixar 4 gotes. De moment, però avui, molta tranquil·litat, temperatures altes, amb aquestes màximes de fins a 25-26 graus. Ara mateix tenim 7 graus a Sant Joan de Labritja, 18 a Eivissa o 15 a Sant Francesc. A Solla començàvem de 9 graus, amb 16 graus a Artà, 15 graus a Binissalem o 18 a Palma. I a Menorca, 17 graus al migjorn, 18 a Ciutadella i també 17 a Mó.
I també tenim temperatures ja elevades en aquesta hora del matí, quan són les 7 i 5 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Bausà, Toni Escanelles i Neus Pericas. Comencem.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
Avui matí es reprèn l'operatiu per desembarcar i per repatriar tots els passatgers del creuer afectat per l'antivirus fondejat a prop de Granadilla de Abona, a Tenerife. Està previst que primer comenci el procés de proveïment, després es farà l'avituallament i l'hora baixa. Desembarcaran la resta de viatgers, de manera que es preveu que a darrera hora de la jornada d'avui tot el passatge ja sigui fora de l'embarcació i el vaixell pugui salpar.
Es tracta d'un operatiu que, segons ha afirmat la ministra de Sanitat, Mònica García, s'ha desenvolupat amb total normalitat final. Fins ara. Queden 24 persones per repatriar, o faran avui amb dos avions, un anirà cap als Països Baixos i l'altre cap a Austràlia. Durant la jornada d'ahir varen desembarcar un total de 94 persones de 19 nacionalitats. En 7 dels vols que es varen efectuar hi anaren 8 nacionalitats i en un altre, en el dels Països Baixos, hi anaven 11.
I tot això quan hem sabut que una persona de nacionalitat estatunidenca repatriada ha donat positiu en antivirus i presenta símptomes lleus. Mentrestant, els 14 espanyols que anaven a bord del creuer han passat la seva primera nit fent quarantena a l'Hospital Madrileny Gómez Ulla i continua havent persones sospitoses d'estar contagiades.
La dona hospitalitzada a Alacant per haver coincidit en un avió amb una de les víctimes ha donat negatiu en la segona PCR. La de Barcelona, per la seva banda, també ha donat negatiu, en aquest cas, però, en la primera prova. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que en fan seguiment.
Nos falta una tercera PCR del caso de Alicante y una segunda PCR del caso de Barcelona, pero son dos vías del protocolo diferentes, ¿vale? Porque cuando aparecen los síntomas, como bien saben ustedes, es cuando las personas se convierten en contagiosas.
També les autoritats franceses han informat que un dels homes repatriats va desenvolupar símptomes durant el vol d'anada cap a França. Ara, els 5 passatgers estan en aïllament i rebent atenció mèdica. El director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom.
Our advice is clear. Starting from May 10.
Explica que la quarantena per aquest virus és de 42 dies i ha detallat també que es poden aïllar a l'hospital o a casa i que els països segueixen les recomanacions europees. També ha parlat la cap d'emergència d'alt impacte de l'OMS, Diana Rojas.
Hay varios protocolos. El protocolo que tenemos en la OMS empieza día cero, el día que desembarcan. Sin embargo, hay algunos países que están considerando el día cero, el último día que la persona... El último confirmado salió del barco.
Es tracta d'un operatiu que no està exempt de polèmica. Els primers dies el govern de les Canàries va acusar l'executiu espanyol de deslleialtat institucional. Ahir, però, no varen acudir a l'operatiu i aquest és el missatge que els llançava la ministra.
Hoy estaba invitado el gobierno de Canarias, que no ha venido al operativo. Hoy era el día de trabajar y hemos de decir que más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido, pues yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación.
També ha estat tema de debat que un psiquiatre de l'operatiu ha sortit del vehicle amb el vestit de protecció a la mà i sense màscara profilàctica.
Y obviamente cuando llegara al aeropuerto se iba a ir a retirar todas las medidas de protección que sí que ha llevado dentro del autobús y a partir de ahí el EPI y todas las medidas de protección las ha dejado en el puesto de mando auxiliar que tenemos instalado en el aeropuerto. Todo esto estaba previsto y ha discurrido con total normalidad.
Està previst que l'operatiu per desembarcar i repatriar tots els passatgers del creuer continuï a les 7 del matí, hora de Tenerife, a les 8, hora de les Balears. Són ara les 7 i 9 minuts.
Treu el màxim partit del pont aeri d'Iberia Express entre Balears i Madrid. Vols amb els millors horaris i l'excel·lència en el servei d'Iberia Express, l'aerolínia més puntual d'Europa per tercer any consecutiu. Els millors preus per volar a Madrid a iberiaexpress.com.
Informatiu matí, IB3 Ràdio.
I ho destacàvem també els titulars tendència a l'alça a les Balears en l'obertura d'hotels de turisme d'interior i d'agroturisme. Es crida l'atenció que només una dècada, mig centenar d'aquests establiments a Mallorca s'han donat d'alta en el règim turístic. Parlem de 5 casals senyorials i de finques reconvertides que han obert portes als turistes cada any. A Menorca el fenomen s'accelera. El nombre de places de turisme d'interior s'ha disparat més d'un 480% en 10 anys, segons dades de l'Observatori Socioambiental de Menorca. Ciutadella, aquests allotjaments amb encant gairebé s'han quadruplicat i a Maó ja n'han dit prou amb una moratòria per frenar l'allau d'hotels boutique.
A Menorca es multipliquen els hotels de turisme d'interior, sobretot els nuclis antics dels pobles. Si mirem les dades dels allotjaments rurals, han passat dels prop de 970 a més de 1.100 en tan sols 2 anys. Fixeu-vos, a Maó, on es registren una vuitena d'hotels boutique, està vigent una moratòria per frenar l'allau de sol·licituds per convertir antics casals senyorials en establiments turístics. Per ara, l'Ajuntament no pot concedir llicències. Va aturar aquest permisos pel perill de gentrificació al nucli antic. Ania Sánchez Rodrigo, propietària del primer boutique hotel de Maó, que va obrir el 2024, confirma que, tot i la moratòria, repunta la demanda de clients per allotjar-se a habitacions com les que ofereix Ses Bruixes.
La gent, el que ha passat a Ciutadella, que hi ha tants i tants i tants, suposo que aquí han dit stop, perquè, clar, està xocant un poc en sa gentrificació.
Aquest boutique hotel amb 15 habitacions preveu una plena ocupació per als mesos d'estiu. Ara bé, les reserves són de cada vegada més de darrera hora pel moment d'incertesa pels conflictes internacionals i el refredament de mercats emissors com el britànic i l'alemany.
Ja no és això que diguis, mira, tu, el mes de maig ja tenim tot el peix venut. No, no és així, ja com antes. Ara, bueno, s'ha d'estar molt damunt i hem de fer molt de pues, revenue, no? Que és com fan les companyies aèries, que estan damunt dels preus, mires el que fa la competència.
A Mallorca es donen d'alta 5 establiments turístics d'aquestes característiques cada any. El president de l'Associació d'Agroturismes i Turisme d'Interior, Miquel Artigas, explica que el creixement està marcat per limitacions urbanístiques. De fet, la reconversió d'antics casals senyorials en establiments turístics ha de complir un seguit d'exigències. Determinades intervencions d'obres han de tenir l'aval de patrimoni, per exemple.
Un hotel d'interior només se pot fer a una casa d'una certa antiguitat, no se poden fer amb quines formes.
De cada vegada hi ha més clients nacionals en aquests establiments, però hi predominen els de nacionalitat alemanya i anglesa, cercant experiències relacionades amb la naturalesa i els costums.
També vull vos parlar de les empreses tecnològiques de les Illes Balears. L'associació que les agrupa ha detectat que les companyies d'aquest sector passen a mans estrangeres quan superen la xifra de 50 empleats. En aquests moments hi ha més de 4.000 treballadors de l'àmbit digital integrats en aquesta entitat, però calculen que en són molts més els que fan feina al sector.
Passar a treballar una companyia internacional fa augmentar el sou en 40.000 euros anuals. A més, donen possibilitats de fer feina des de casa. Margarita Martínez, vicedegana del Col·legi d'Enginyers de les Balears.
Multinacionales o empresas grandes que lo que hacen es que tienen un NIF aquí en España y por eso pueden contratar gente y pueden pagar quizá no un precio tan alto como si lo contrataran desde fuera. Menos problemas también con la administración. Pero bueno, existen, es decir, ahora mismo hay de todo.
L'Associació d'Empreses Tecnològiques de Balears també es queixen de la baixa inversió autonòmica de les illes en R+D+I. Lamenten que el compromís del govern d'arribar al 2% del pressupost autonòmic en ciència, tecnologia i innovació no s'ha materialitzat mai. Celia Mejías és la gerent d'Empreses Tecnològiques GESBIT.
Si les empreses d'aquí pudieran crecer i tuvieran un apoyo que la administración también tuviera esto en cuenta, que, así como apoyan a otras empresas para que no se vayan, pues el talento también hay que retenerlo, ¿no?
Aseguren que actualment se situa en torn del 0,40% del PIB, molt per sota, diuen, de la mitjana espanyola, que és de l'1,5%.
I vas parlar, ara, de la darrera hora del desallotjament de l'antiga presó de Palma. El batlle de la ciutat, Jaime Martínez, compareixerà avui a les 12 per explicar el full de ruta pel que fa a la presó antiga i al seu possible desallotjament. L'Ajuntament havia informat divendres a la gent de dins que al llarg d'aquesta setmana es faria el desallotjament, en part gràcies a la feina de Metges Sense Fronteres, que va fer-lo signar una sol·licitud d'ajuda a serveis socials. Els interns han demanat més temps per trobar un lloc on anar 2 mesos en concret.
La gent que viu a l'antiga presó demana més temps i en aquest temps
temps demanen poder tenir unes condicions mínimes.
Es ese, pero tenemos una oportunidad, reclamación, puedo la un poco larga, 2 meses, 3 meses.
Una embarazada, no tenemos ni siquiera un sitio digno para vivir, porque yo tengo que ir a buscar el agua, luz, pues sobrevivimos a base de baterías externas.
Ayuntamiento, sabes, para nosotros aquí, policía, sabes, aquí, pero ahora salir directamente, eso no realmente.
Tot i que la gent d'allà assegura que a poc la gent va sortint i que han passat de 250 a 100, les persones que resideixen dins l'edifici, Metges del Món diu que no té constància que la xifra hagi baixat. És per això que Martín Marion, president de l'entitat a les Illes, demana no només que es doni més temps per trobar una solució definitiva, sinó que en aquest interval Cort col·loqui el manco aigua, llum i urinaris i que s'entri a recollir el FEMS. Assegura que l'Ajuntament té els serveis socials completament colapsats.
La realidad es que estas personas no tienen una alternativa, porque la alternativa sería vivir en la calle y a la intemperie. Hay una desproporción absoluta entre el número de personas que necesitan esos recursos y los recursos que ofrece el ayuntamiento, que ya de por sí están copados, están colapsados. Solo hace falta ir a Calardiaca o a Sa Placeta por la noche y ver las personas que se quedan fuera del recurso.
És per això que els feren omplir una instància a l'Ajuntament d'ajuda per trobar una alternativa habitacional. Marion, en nom de l'ONG que presideix, apel·lava, deia, no a la obligatorietat, sinó a la humanitat de l'equip de Martínez. Ara serà l'Ajuntament, avui a les 12, qui haurà de fer la següent passa.
I avui continua l'Audiència Provincial de les Balears al judici un home acusat d'assassinar la seva sogra a cops a la colònia de Sant Jordi l'any 2024. S'enfronta a una pena de 20 anys de presó pel delicte d'assassinat aquest dilluns, declaren els primers testimonis. L'acusat ha demanat declarar el darrer.
Divendres es va constituir el jurat popular i es llegiren els escrits d'acusació. La fiscalia diu que l'home, que vivia amb la mare de la seva exparella, va aprofitar que la dona tenia 74 anys i es trobava tota sola a la seva finca de fora vila per fer-li mal. Va llançar en terra la víctima i presumptament la dona hauria mort pels cops que li va causar, que li va pegar durant 15 minuts. A més de la pena de 20 anys, l'acusat s'enfronta a una indemnització de 150.000 euros que haurà d'abonar als familiars de la dona.
I presó provisional per dos homes denunciats per violar una turista que hauria estat drogada prèviament. L'agressió sexual va tenir lloc dia 1 de maig a Manacor.
La víctima estava asseguda a la terrassa d'un bar on va conèixer els dos empresonats. En anar al bany va deixar els dos homes a la taula amb les begudes i en tornar i continuar bevent. Va començar a sentir-se malament de manera diferent, va dir, els efectes de l'alcohol. Ells s'oferiren per dur-la a l'hotel, s'aturaren a un descampat i tots dos haurien abusat d'ella a l'interior del cotxe. Quan va aconseguir fugir, va demanar auxili a la primera casa que va trobar. Els veïnats, tot d'una, n'alertaren la policia. Els individus varen ser localitzats i detinguts poc després.
I la Policia Nacional ha detingut 11 persones acusades de ser els patrons de 16 embarcacions irregulars arribades durant el mes d'abril a les Pitius. Es deu dels arrestats ja han ingressat a presó.
Tots són d'origen algerià i se'ls acusa de delictes contra els drets dels ciutadans estrangers i d'afavorir la immigració il·legal. En total, transportaren 134 migrants, dels que 15 eren menors no acompanyats, i en 4 casos es tracta de llanxes ben equipades que funcionaven com a taxi, fent viatges d'anada i tornada a les costes algerianes, pels quals cobraven tarifes més altes a les seves víctimes.
I el govern espanyol fa un balanç positiu fins ara del procés de regularització de migrants iniciat dia 16 d'abril. Com ha anunciat la delegació del govern a les Illes, durant les primeres dues setmanes el nombre de sol·licituds va ser de prop de 6.500 a les Illes.
El secretari general de la delegació, Rubén Castro, diu que el procés fins ara ha transcorregut en normalitat.
Se trata de un procedimiento que, gracias al compromiso y al trabajo de los funcionarios públicos, de la Administración del Estado, de Correos también, pero también a los profesionales de otras administraciones que también deben participar en este procedimiento y de entidades colaboradoras, ya sean entidades del tercer sector o también organizaciones sindicales.
Després de les coes durant els primers dies en oficines municipals per intentar aconseguir la documentació necessària, en particular l'informe de vulnerabilitat, ha augmentat també el nombre d'entitats acreditades per estrangeria que ja poden expedir aquests certificats.
Estamos enormemente agradecidos al hecho de no ponerse de perfil y a apostar por trabajar en este proceso de regularización. Tenemos ya inscritas 5 entidades del tercer sector en el registro de entidades colaboradoras de extranjería, además de las 2 organizaciones sindicales.
Avui a l'Informatiu Matí coneixem la tasca d'una d'aquestes entitats sense ànim de lucre. Es tracta de Montición Solidària i, en concret, la seva clínica jurídica, un projecte que ja fa uns anys que costa la justícia a les persones sense recursos. Ara s'ha embolcat amb l'elaboració de certificats de vulnerabilitat per a la regularització.
Els voluntaris són juristes amb una trajectòria reconeguda juntament amb joves estudiants de dret de l'UIB. A molts els ajuda a trobar un sentit a la seva professió, explica el coordinador del servei gratuït, l'advocat Sebastià Arbós.
Una missió de la nostra feina de dret, que és ajudar-los i donar-los un recolzament jurídic que pels seus mitjans econòmics no podrien. És a dir, ens dona doble satisfacció, tant per Fundació com a professional del dret, veure que estudiar dret val la pena perquè i pot servir i ajudar en el teu pròxim.
A les oficines de l'entitat a Palma atenen a persones com, per exemple, na Lorena. Per a ella, la regularització significa avançar.
Avanzar en un proceso que llevamos cada persona con cada situación. ¿Por qué? Porque pues llegamos en una situación en la que en realidad no tenemos nada y no conocemos nada del país. ¿Sí me hago entender? Entonces, tener papeles es como tener un poco más de tranquilidad y de estabilidad, tanto económica como emocional.
Allà no només fan certificats de vulnerabilitat, també intenten fer entenedor el complicat llenguatge administratiu dels formularis oficials. El catedràtic de Dret Civil jubilat Santiago Cabanillas, que va ser catedràtic de Dret a la UIB, també és voluntari de la clínica jurídica.
Yo te reto a que comprendas el formulario X32, que ahora mismo te lo daré, y para una persona que no tiene un conocimiento muy allá del castellano y ninguna formación, es un imposible, ¿sabes?
Els primers dies del procés de regularització varen estar marcats per les imatges de les cues de centenars de persones intentant obtenir els certificats de vulnerabilitat a les oficines municipals d'ajuntaments com el de Palma.
Una circumstància que els voluntaris entenen perquè fins a la publicació de la norma definitiva no es varen conèixer que es demanaria aquest document.
Y entonces dio ese giro de última hora que ha obligado a ayuntamientos, ONGs, etcétera, a ocuparse de emitir, de comprobar lo que se puede comprobar y emitir los certificados de vulnerabilidad.
Lo normal, desde el momento que se publicó, era que hubiera colas, y aún creo que hay pocas, y la respuesta de los ayuntamientos creo que aún es muy positiva, porque es que era una sorpresa.
D'aquesta manera, les ONGs acreditades per estrangeria han estat crucials, així com ha avançat el procés per donar una mà a l'administració. Una vegada ja els han ajudat a preparar tota aquesta documentació, cada migrant s'encarrega de presentar la seva sol·licitud al govern espanyol i s'espera que rebi la resposta sobre l'obtenció de la residència després d'uns mesos. A Lorena, amb 2 fills i que treballa fent-ne cases, quan li demanen que es veu fent d'aquí uns 5 anys, riu i admet que no és una cosa que s'hagi pogut plantejar gaire fins ara.
Bueno, pues la verdad, en medio del proceso nos ha tocado siempre un poco difícil, pues porque hemos empezado a trabajar lo que nos puedan brindar, ¿sí me entiende? Entonces, pues nada, ¿no? Tener de pronto un trabajo un poco más asequible a nuestras necesidades. Poder de pronto descansar un poco más dentro de lo que cabe, pues porque la verdad en este momento trabajamos más duro de lo normal.
Casos com aquest, l'entitat calcula que n'atén centenars cada setmana.
Són ara les 7:24 minuts, canviant d'assumpte.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I vos parlant de l'incertesa que hi ha al sector lleter de Mallorca. Després de l'anunci d'un grup de ramaders mallorquins per adquirir formatges Grimalt, aquesta compra encara no s'ha concretat. Després del tancament de gamma, es veuen obligats ara a enviar la seva llet a València. Aquesta inquietud es va fer visible ahir a la Fira de les Vaques de Campos.
Quan es formalitzi la compra de Grimalt per part de la família Vanrell, suposarà una producció conjunta de més de 5,5 milions de litres de llet anuals. Són Carbó i Sant Bernat sumaran la seva producció a les de 5 vaqueries vinculades a les formatgeries dels Llombards. Una notícia que el conseller d'Agricultura, Joan Simonet, valora de forma molt positiva.
Però l'important és que diu que comptarà en tots els ramaders i que té ganes de rellençar, de llançar aquesta formatgeria emblemàtica i tradicional de Silla de Mallorca, i nosaltres esperam que, si això és així, és una bona notícia pel sector, perquè d'aquesta manera els ramaders passen a formar part de la cadena de producció.
Tot i això, Miquel Vanrell, propietari d'aquesta explotació, assegura que mantindrà l'actual exportació de llet a una empresa de València juntament amb la finca de Sant Bernat. A la vegada, diu, treballaran per reforçar una estructura més gran i més competitiva.
Problemes de transport, però bueno, aquesta gent se va comprometre en que volia llet molt de temps i que volia tot el que volguéssim i que dur això en un futur pot anar bé.
Sí, com sigui, el sector primari de les Illes demana solucions estructurals. D'entre les possibilitats apunten a l'impost de turisme sostenible com a font d'ingressos per donar estabilitat a un sector tocat a les Balears. Laura Vanrell.
El sindicat Unió de Pagesos insisteix en que els diferents paquets de mesures anunciats per compensar els efectes econòmics dels conflictes a l'Orient Mitjà no acaben de compensar el sobrecost i les pèrdues reals que els suposa, en gran part, per l'encariment del gasoil i del transport. El seu coordinador, Joan Gaià, apunta que si s'enfortís el sector primari amb un canvi estructural, no seria necessari aprovar aquest paquet de mesures extraordinari cada vegada que hi ha un incident internacional.
Si les empreses no estan sempre damunt la corda fluixa, aquestes situacions de marxar no m'afectarien tant. El problema és que parlant d'un sector molt pallat que viu a base de copets de timó, d'ajudetes, de pallats, que no donen solucions estructurals als problemes. Per tant, anem a seure molt senzillament, perquè en el fons no és un tema d'ajudes. La cotatxa rechaça una dobberada, i la cotatxa era per mantenir el medi ambient de Mallorca. Poden treure molt de dobbers d'aquí per donar ajudes estructurals.
El president de la cooperativa pagesa de Pollença, Martí Solivelles, exposa que és de justícia destinar l'impost de turisme sostenible al sector primari per l'aportació que fan a la conservació de l'entorn.
Realment és agafar bou per les banyes i fer una reforma ben feta i en dobbers que tenim de ser cotasses ja, que realment es turisme bé perquè nosaltres hi som, perquè cuidam el medi ambient. Per tant, sempre hem estat gestors del medi ambient i, per tant, crec que en qualsevol moment se nos ha de reconèixer.
Tot i que la caiguda d'ingressos és desigual, segons l'explotació, són moltes les que constaten menys moviment del producte local durant la temporada alta, just quan més gent hi ha a les illes. El motiu és simple, els residents són els principals consumidors. Ho constata la cooperativa pagesa de Pollença.
Per la nostra cooperativa, que toquem el tema dels menys, per nosaltres, el març, abril i part del maig és més bo moltes vegades que juliol i agost. Tenim més comandes de restaurants que no a l'agost.
Els productors d'hortalisses són els que travessen una situació més complicada, ja que han de suportar una competència major. S'enfronten al mateix increment de costos que la resta i, per rematar, requereixen de més personal perquè la collita és manual. Això fa, lamenta el coordinador d'Unió de Pagesos, Joan Gaià, que no hi hagi prou relleu.
La feina és molt intensiva, per això que deia, que és una feina feta de forma manual, perquè les lletulles s'acuen en les mans, les tomàtiques s'acuen en les mans, val? És cert que darrers anys els marges de benefici que havien empitjat. I això ho veiem precisament en la no incorporació de joves a les empreses hortícoles existents. N'hi ha molt poques que tinguin relleu.
I una demanda més dels pagesos reitera la necessitat de simplificar els tràmits administratius. L'apunt positiu té a veure amb el temps. Durant l'hivern ha plogut bé i el Manco preveuen una bona collita de cereals i farratges.
I són ara les 7:28, fem un cop d'ull al que destaca la premsa. Les Balears avui està marcada pels esports i també per la plana social.
En esports, sense bones notícies, perquè entre la derrota del Palma Futsal a la Champions i l'empat del Mallorca, que encara no està salvat matemàticament, no hi ha gaire per celebrar. Deien, però, la plana social, perquè a última hora diu que milers de joves es beneficien de la supressió del tribut de donacions de dobbers entre pares i fills. Diari de Mallorca assegura que Balears es troba a la cua per tractar al·lèrgies amb només 3 professionals que ho fan. Pel que fa al digital, els Mallorca Diari obre amb esports, també el Palma Futsal en aquest cas. Ok Baleares, per la seva banda, la violació d'una turista manacom per la mare d'aquests dos homes que li posaren droga a la copa i la violaren després. L'Ara Balears, per la seva banda, diu que alerten del descontrol en l'ús del cotxe del Consell per part dels treballadors. I la part social també, a Diari d'Ibiza, que denuncia que sense psicòlegs forenses es desprotegeix els menors. El periòdico d'Ibiza, per la seva banda, en aquest cas, manté el mateix titular que també obre a Mallorca, parlen de d'aquests joves que no hauran de pagar per rebre d'obvés per part de la família. Parlen, de fet, d'un milenar de joves que ja s'han pogut beneficiar d'aquesta norma. I tanca, en aquest cas, el Menorca, aquest repàs a la premsa feta a les Illes Balears, dels diaris en paper, en aquest cas, i també dels digitals, però ara mateix de paper del Menorca, dient que aniran els mateixos turistes que en any anteriors, fan recompte de la temporada, però, això sí, deixaran manco d'obvés.
I a la premsa estatal, pendents del vaixell fondejat a les Canàries pels afectats per l'antivirus. I hem arribat a les 7:30, repassam els principals titulars. Avui matí a les 7, hora Canària, reprèn l'operatiu per desembarcar i per repatriar tots els passatgers del creuer afectat per l'antivirus fondejat a prop de Granadilla de Abona, a Tenerife. Comença la preparació del vaixell perquè avui vespre parteixi ja sense els viatgers ni part de la tripulació.
De moment han desembarcat 94 persones i avui està previst que ho facin la resta, ho explicava ahir vespre la ministra de Sanitat, Mònica García.
94 personas han desembarcado de 19 nacionalidades. En 7 de los vuelos han ido 8 nacionalidades y en uno de los vuelos, el de Países Bajos, han ido 11 nacionalidades. El dispositivo ha resultado con total normalidad.
Tot això quan han sabut que una persona de nacionalitat estatunidenca repatriada ha donat positiu a antivirus i presenta símptomes lleus. Mentrestant, els 14 espanyols que anaven a bord del creuer han passat la seva primera nit fent quarantena a l'Hospital Madrileny Gómez Ulla.
Per valorar com s'està duent a terme el dispositiu a les 8:30, entrevistarem a Clàudia Paredes, professora de la Universitat de les Illes Balears, que dirigeix el grup d'investigació en parasitologia i ecoepidemiologia mediterrània. També avui destacam que la tendència a l'alça les Balears en l'obertura d'hotels de turisme d'interior i d'agroturisme.
En només una dècada, mig centenar d'aquests establiments a Mallorca s'han donat d'alta en el règim turístic. Mentrestant, a Menorca, el fenomen s'accelera, el nombre de places de turisme d'interior s'ha disparat en aquesta illa més d'un 480% en 10 anys, segons l'Observatori Socioambiental de Menorca.
I també augmenta el nombre de treballadors del sector tecnològic. En aquests moments n'hi ha més de 4.000, segons les dades de l'associació que agrupa aquestes empreses.
L'entitat també assegura que les companyies del sector passen a mans estrangeres quan superen la xifra de 50 empleats. Passar a fer feina a una companyia internacional fa augmentar el sou en 40.000 euros anuals.
I avui continua l'Audiència Provincial de les Balears el judici a un home acusat d'assassinar la seva sogra cops a la colònia de Sant Jordi el 2024.
S'enfronta a una pena de 20 anys de presó pel delicte d'assassinat. Aquest dilluns declaren els primers testimonis després que divendres es constituís el jurat popular i llegiren els escrits d'acusació.
I les entitats socials s'han volcat amb les persones migrants que tenen dificultats per aconseguir la documentació necessària, en especial l'informe de vulnerabilitat per formar part de la regularització extraordinària de migrants. Recordem que durant les dues primeres setmanes el nombre de sol·licituds va ser de prop de 6.500 a les illes.
Una de les associacions que hi ha fet feina i que hi continua fent feines, Montición Solidària. Els voluntaris són juristes amb trajectòria reconeguda i també joves estudiants de dret de la UIB. El coordinador del servei gratuït és l'advocat Sebastià Arbós.
Una missió de la nostra feina de dret, que és ajudar-los i donar-los un recolzament jurídic que pot ser els mitjans econòmics no podrien. És a dir, mos dona doble satisfacció, tant per fundació com a professional del dret, veure que estudiar dret val la pena perquè hi pot servir i ajudar en el teu pròxim.
I avui és festa grossa a Solla, on se celebra Esfiró.
El municipi reviurà els fets que varen ocórrer el 1561, quan els sollerics varen defensar el seu poble de les tropes sarraïnes. La part central de la festa serà a l'hora baixa, però des de primera hora del matí els col·lectius que participen a la celebració es reuneixen per acabar d'enllestir la festa.
I serem en directe d'aquí a uns minuts en un informatiu que també fa imbalanç de la fira Eivissa Medieval enguany. Ha tingut manco participació que altres anys, tot i que l'Ajuntament encara no ha fet el balanç final. I tancam ara aquest resum del titulars amb el temps. Xesca Cifra, bon dia. Quina previsió tindrem avui dilluns?
Bon dia. Avui tindrem un dia tranquil. Ara, però, començam amb núvols baixos, sobretot cap al llevant de Cadilla. A poc, però, es desplaçaran a dins la mà i quedarem amb el cel pràcticament destapat. I continuarem així, bona part de la jornada, amb el cel molt blau, poquets núvols i amb temperatures semblants a les d'ahir o fins i tot una mica més altes. Avui arribarem als 25 i 26 graus a punts del nord de Mallorca, també cap al ponent de Menorca i també d'Eivissa. Avui el vent bufa del sud-oest de llevaig amb una situació a la mà que està dominada per redols de maró al sud i també al ponent de les illes. A recer d'aquest vent de llevaig, el temps a la mà serà molt tranquil durant tota la jornada i tindrem mar rissada o marejol. La setmana continuarà amb tranquil·litat encara demà, amb el cel destapat a primera hora, qualsevol banc de boira que es podrà formar durant la matinada, i demà a partir de migdia i cap vespre sí que arriben més núvols des del sud, que fins i tot poden deixar quatre gotes. De moment, però, en temperatures estables, suaus, amb aquestes màximes que tornaran a arribar als 23-25 graus. Temperatures ara que estan dominades per termòmetres una mica més alts que els que teníem ahir a la mateixa hora. Tenim a Formentera, Sant Francesc, 18 graus, a Eivissa, a Vila, 19, a Palma, 18, igual que també a Mol.
Informatiu Matí. Esports.
I encetem ara la informació dels esports quan són les 7 i 35 minuts. Parlem de l'Illes Balears, Palma Futsal, que no va poder guanyar la seva quarta Champions consecutiva. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El Palma va perdre la final per 2-0 contra l'Sporting de Portugal i queda així a les portes d'aixecar el seu quart títol europeu després d'haver guanyat les tres edicions anteriors. Diogo Santos i Alisson en pròpia porta marcaren els gols del conjunt portuguès que fan que el conjunt mallorquí sigui subcampió d'Europa. Sentim el tècnic Antonio Valdés y el jugador Charuto y Piqueras.
La derrota al final, cuando llega a un escenario, ¿no? como en la final de la UEFA y no eres capaz de conseguir el ansiado, ¿no? A la final cuesta mucho llegar hasta aquí, pues cuando consigues ganar, pues evidentemente es un momento difícil, pero tengo que decir que estoy orgulloso de los jugadores, porque hemos dado todo.
Ahora tócanos levantar. Vamos a sufrir mucho ahí durante estas semanas. Es difícil perder una final de Champions.
Cuesta hablar en estos momentos. Estamos muy jodidos, nos hemos vaciado. Y bueno, pues no hemos tenido quizás esa pizca de suerte que nos acompañaba en la otra Champions.
Ara el Palma Futsal s'ha de centrar en la Lliga. El conjunt mallorquí jugarà dissabte a Son Moix la darrera jornada de la Lliga regular contra el Valdepeñas. En futbol, el Mallorca va aconseguir sumar un punt contra el Villarreal després d'empatar 1-1 a Son Moix i és ara a dos punts del descens. A Ayoce de penal, al minut 31, va marcar el gol de l'equip groguet i Muricci, al minut 47, va ser l'autor del gol mallorquinista. Amb aquest empat, els vermells sumen 39 punts. Sentim l'entrenador Martín de Michelis.
Creo que el equipo compitió bárbaro contra un equipo de Champions, que juega bárbaro, que juega bien, que por el momento dominamos. Que es cierto que los chicos no festejaron el empate en el vestuario, recién en el camarín. Estaban amargados, sí. Querían ganar, sí. Querían mayor tranquilidad con dos puntos más, también. No nos vamos a ir a esconder ni a dejar que pase el tiempo en Getafe.
El pròxim partit dels vermells és dimecres, visitant el Getafe, que ahir va empatar a 0 al camp del Coe, l'Oviedo. A més, ahir el València va guanyar l'Atlètic Club i ja té 3 punts més que el Mallorca. I quan resten 3 jornades per acabar el curs, el Barça s'ha proclamat campió de Lliga després de guanyar per 2-0 ahir al Real Madrid en gols de Rashford i Ferran a la primera part. És la segona Lliga consecutiva de l'equip català i la 29 de la seva història. Sentim Pau Cubarsí.
No, al final, hasta que no eres campeón matemáticamente, pues no te puedes sentir campeón, pero yo creo que el equipo ha hecho un trabajo espectacular con nuestra gente y hemos podido sacar la victoria que vale una liga.
Avui la jornada 35 la tancarà a les 9 del vespre el partit entre Rayo Vallecano i Girona i la jornada 36 s'encetarà demà. Més futbol, el play-off d'ascens a Primera Federació. El Poblense i l'Atlètic Balears guanyaren els seus partits. El Poblense va guanyar per 0-1 a Sòria contra el Numancia i l'Atlètic Balears va fer una passa de gegant per continuar somiant amb l'ascens després de guanyar 0-3 al Corusho Gallec. Sentim Òscar Troya, tècnic del Poblense, i Luis Blanco, entrenador de l'Atlètic Balears.
Cuando las distancias entre los equipos son tan cortas, entonces cualquier situación pues de acierto en el área puede determinar un partido, ¿no? Y yo creo que hoy ese acierto en el área, en la acción del gol, pues determinó el partido a favor nuestro.
Creo que el partido se nos ha puesto muy de cara, porque al final hemos empezado muy bien, hemos conseguido estar acertados, ponernos por delante del marcador, un 0-2. Creo que el equipo ha llevado a la perfección el plan, eso es de estar para estar contentos como entrenador. Y lo han sabido llevar a cabo muy bien, así que contentos.
Els partits de tornada jugaran aquest pròxim diumenge a les 12 del matí. En motociclisme, a Moto2, Izan Guevara va aconseguir la seva primera victòria guanyant el Gran Premi de França. El mallorquí va liderar una accidentada cursa de principi a final i és ara segon a la classificació general del Mundial. Sentim Izan Guevara.
Súper feliz terminar Le Mans con esta victoria, cerrar un fin de semana increíble consiguiendo la pole ayer y liderando muchas de las sesiones. Entonces, muy feliz por mí, por el equipo, por el trabajo que estamos haciendo. Está dando sus frutos, estamos yendo carrera tras carrera, puntuando en todas.
No li anaren tan bé les coses a Joan Mir en MotoGP. El mallorquí va haver d'abandonar per una caiguda a la volta 20 quan anava en sisena posició. I en pàdel, Gemma Triay i Delfí Ibrea varen perdre la final del Premier Padel d'Uruguai contra Paula José María i Beatriz González per 6-4, 3-6 i 3-6. La menorquina i l'argentina perden així la quarta final consecutiva contra la parella espanyola.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia. A l'Informatiu Migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu Migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara sí, me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paret seca que pot durar. Quantes jubiles de cosir?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una d'aquestes preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són ara les 7:43 minuts. És el moment d'anar en directe a Sóller, on avui se celebra el Firo. És una de les festes més multitudinàries que es viuen a Mallorca, també una de les més sentides. Tot i que el simulacre del que es va viure del 1561 és l'hora baixa, a Sóller hi ha moviment ja des de primera hora del matí. El municipi està a punt per acollir cristians i serraïns i els col·lectius fan els darrers preparatius. Un d'ells és el de les pageses, que ja fa una estona que són a Can Dulce. Amb elles hi ha Neus Pericàs. Neus, bon dia. Ja es poden veure les tropes enemigues.
Hola, molt bon dia. Idò, encara no, el poble ara mateix està tranquil, però no tardaran a animar-se. Avui és dia de festa grossa i així ho indiquen les banderes a tots els balcons. Un dia que els ollerics mostren orgull pel seu poble i ara mateix estic amb na Maria, del col·lectiu de pageses de Sóller, que estan reunides des de les 7 del matí per acabar d'enllestir els preparatius del dia. Maria, bon dia. Què preparau avui?
Avui preparam esbernar per totes les pageses que vendran entre que pugen d'esport i esperant per entrar a plaça totes juntes.
I amb quina antelació heu de començar a organitzar tots els preparatius?
Jo crec que estan tot l'any preparant les coses. A veure que per anar en concret està potser un parell de setmanes abans, però sí, estan tot l'any fent reunions i xerrant amb l'Ajuntament i organitzant coses i sí, això.
perquè què suposa per vosaltres aquesta festa, què suposa el Firo?
Per jo, emoció, molta gana, no sé. És molt xulo, no sé.
Molt bé, i el vostre paper de dins el Firó, a part del que fareu avui, teniu altres funcions de dins les festes?
Sí, nosaltres repartim unes acreditacions que posen organització o responsable de bus per mirar de que la gent pues, respeti les coses en el bus o davant a la platja, que no has de dur pulsera per entrar, no? Que les persones que van vestides puguin passar davant i les persones que no, que les puguin veure, però que estiguin en el millor darrere. I això, i mirar que si algú necessita ajuda en qualque cosa, que pugui comptar amb nosaltres per qualsevol cosa, ja que estem en contacte més fàcilment amb les autoritats i tal.
Molt bé, Ido, gràcies a aquestes pageses podria dir-se que el Firó està llest per celebrar-se. La jornada arrencarà a les 3:30 a la plaça dels Estiradors amb el toc de les campanes que anuncien que s'han divisat les naus enemigues i el primer gran enfrontament serà a les 5:30, que bé, seguirà fins les 10 del vespre. Finalment comentar que des de l'Ajuntament es fa saber que queda prohibida la venda i ús de petards durant la festa. I res, Maria, molt bon Firó, molt bones festes i que disfruteu.
Moltes gràcies, igualment.
Gràcies, Neus, en directe des de Solla, on se celebra avui el Firó, una festivitat que un any més podreu gaudir en directe a través d'IV3 Televisió, que avui centra la seva programació en aquesta festa popular.
Joana Maroto i Felip Munà seran els conductors d'una retransmissió que començarà a les 5 del capvespre dins del programa 5 dies. Al llarg de l'hora baixa hi haurà connexions també en diversos punts per viure en directe la resistència del poble de Solla davant la taxa raí de 1561. Informatiu avançarà mitja hora més tard, avançarà mitja hora, volen dir, i tot seguit, a les 8:30, podreu veure en temps real els moments més emotius d'aquesta festa, com, per exemple, el saqueig de la plaça, la victòria i, sobretot, el discurs del capità Gelats.
I d'una festa que comença avui a una altra que ha acabat la fira a Eivissa Medieval. Enguany, la celebració ha vengut marcada pel mal temps que ha afectat la participació. Els firaires asseguren que les vendes han estat inferiors a altres anys. Això sí, ahir diumenge la fira va acabar amb més afluència i amb més sol, Alberto Ferrer.
Ha costat veure tan plens com aquest diumenge els carrers de Dalvila durant aquesta 26a edició de l'Eivissa Medieval. El mal temps va obligar a retrasar la inauguració i dissabte el programa es va haver de suspendre durant pràcticament tot el dia. L'Ajuntament encara tardarà uns dies a fer balanç, però segur que es quedarà molt lluny dels 68.000 assistents de l'any passat. Podria semblar el malson dels més de 200 paradistes, però la majoria diuen que no ho han notat tant a les caixes.
No se notó mucho porque llovió poco.
Bueno, sí que és veritat que la lluvia hemos afectat una miqueta, però ha anat bé.
Para ser sincera, muchísimo. Muchísimo. Comparado con otros años, no llevamos ni la mitad de las ventas.
Vino la lluvia, el viento, bueno, calmó muchas cosas. Pero bueno, igual curramos un poco, o sea, tampoco para quejarnos.
Este año ha sido muy maravilloso y la gente está buenísima con nosotros y nos le gusta mucho cómo nos tratan la gente de Eivissa.
Els visitants apuraren la fira per anar a comprar, menjar i gaudir dels espectacles.
Luego ya se ha compuesto la tarde, ya todo bonito y para que estamos disfrutando de la fiesta.
És la primera volta que estem aquí a Eivissa, hem arribat avui i casualitat estem aquí al mercat de medieval. La veritat que està molt bé, molt bonic.
Me gusta mucho la feria. Porque es una tradición y voy cada año y me gusta mucho.
Aquesta Eivissa medieval ja és història i avui queda per davant encara la feina d'acabar de retirar tota la decoració. Fins l'any que ve.
Repassem ara altres notícies destacades de l'àmbit estatal internacional. I començam amb el judici pel cas Kitchen, que entra avui a la 6a setmana amb l'interrogatori dels darrers testimonis que queden per declarar. Compareixeran diversos agents de policia, així com l'exalcàrrec d'interior, el comissari Juan María Rueda Menéndez.
Aquesta és la darrera fase abans de la fase pericial i s'escoltaran els àudios de l'excomissari de policia José Manuel Villarejo amb l'ex número 2 d'interior, Francisco Martínez. En les gravacions parlaven de l'operació amb el qui fou tresorer del PP, Luis Bárcenas.
I per les eleccions andaluses, el president del govern Pedro Sánchez i el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, han comparegut per donar suport als candidats.
Sánchez, des de Cádiz, ha destacat el gran paper que ha tingut la candidata andalusa María Jesús Montero en la gestió del mur de Gibraltar.
Pero si ha habido una hacedora de ese acuerdo,
es María Jesús Montero y por eso necesita y también pido el respaldo de la ciudadanía de Cádiz a María Jesús Montero, que ha sido la principal hacedora de este acuerdo histórico favorable para el campo de Gibraltar, para Cádiz, para Andalucía.
També Núñez Feijóo ha aparegut per criticar el govern central per no demanar perdó per la mort de guàrdies civils a Huelva.
Los 75.000 guàrdies civils i los 70, casi 80.000 policies nacionals, 150.000 servidores de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, seremos sus aliados en la próxima legislatura.
I a Múrcia demà hi haurà el funeral del batlle José Ballesta. L'home de 67 anys va morir ahir després de 2 anys amb càncer de còlon. El seu càrrec l'assumirà de manera provisional Rebeca Pérez.
El consistori ha anunciat a través del seu canal de X que el funeral es durà a terme a la catedral de Múrcia. La capella estarà oberta de 10 del matí a 10 del vespre i queden decretats 3 dies de dol oficial.
I l'activista palestí en passaport espanyol, Saïf Aboukesek, va arribar ahir a Barcelona després de ser alliberat per Israel durant la Global Sumut Flotilla.
L'activista ha declarat que ni ell ni cap membre de la flotilla és cap heroi, sinó que només volen que es conti que està passant a Palestina cada dia. També ha explicat que aquesta no és la seva tornada a Espanya, sinó que ja està preparant la propera marxa.
Hoy estoy llegando a Barcelona para preparar mi maleta y en unos días volver a juntarme con mis compañeros en Turquía. Porque nuestro camino solo acaba de empezar.
I de la crònica internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha considerat com a inacceptable la resposta de l'Iran a la proposta de pau que se'ls va fer. Washington esperava rebre aquesta missiva durant el cap de setmana per decidir si mantenia la treva iniciada el passat 8 d'abril.
En paraula, pel que es pot llegir el perfil del mandatari a la xarxa social Truth, l'acord per arribar a la pau pareix allunyar-se de nou. Assegura que l'Iran no se'n riurà, diu, del seu país.
I avui també vos volem parlar del miracle de Sant Tirí a Missirà, un pont solidari entre Menorca i el Senegal.
C'est bon? Je m'entends?
Oui?
C'est bon?
És la primera vegada que aquest home senegalès hi sent i ho fa gràcies a la tasca de Luis Alfonso Gómez. I és que hi havia viatges que es mesuren en quilòmetres i d'altres que ho fan en el canvi que provoquen en la mirada, en l'oïda de qui els rep. Aquesta és la història d'un grup de professionals de les nostres illes que any rere any decideixen canviar la comoditat de les seves consultes a Mallorca per la pols i l'esperança del Senegal.
En el centre d'aquesta xarxa de solidaritat hi ha el doctor Pablo Mateu, un metge que ha sabut traslladar l'essència de la seva feina com a dentista fins a les zones més remotes del país africà, consolidant una tasca que ja no és cosa excepcional, sinó una fita al calendari d'ell i dels seus col·laboradors. Però és una taula amb moltes potes, aquest projecte de Missirà. Quan es parla de tornar al so a qui viu en el silenci més absolut, apareix la figura clau d'Alfonso.
El proceso consiste en que yo recojo los audífonos y, pues, como he dicho, los acondiciono, los limpio, los cambio los tubos. Y más o menos veo que funcionan bien y simplemente se los hago llevar.
Ella és l'ànima d'aquesta vessant audiològica, d'aquestes expedicions, un home que carrega maletes plenes de tecnologia i paciència per fer el que sembla impossible, que és que un infant pugui tornar a escoltar la veu de la seva mare o que un adult recuperi el seu lloc a la comunitat gràcies a aquests audiòfons adaptats amb precisió artesanal. Aquesta feina coordinada sota el paraigües de l'ONG Retenu Goré ha aconseguit resoldre problemes vocals, auditius, però també visuals per la població d'allà. Els audiòfons són molts, però les ulleres encara més, ho explica l'òptica i optometrista Marta Fasolo.
La primera vez me fui a Senegal con una compañera optometrista, que ella era ya varios años que iba con esa pequeña ONG de provisionistas sanitarios y nada, decidí volver. Y en el segundo viaje me llevé una maleta llena. Terminé las gafas en 4 días. Nada, el tercer viaje, este último, fui con 3 maletas. Y nada, llegué justo el último día sin gafas otra vez.
Moltes vegades es resol amb una cosa tan senzilla, explicava Marta, com unes gotes o unes ulleres de sol. Molt de mals es donen precisament per no tenir protecció contra el sol cada vegada més fort. Una feina bàsica imprescindible pel benestar que comença per la generositat de molts ciutadans, que són el que donen aquest material usat, que passa per les gestions i solidaritat de l'equip del doctor Mateu i que acaba quasi sempre en un gran somriure.
Són ara les 7:54, ençat amb la cultura.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
En el exquisito azul de mi paisaje hay luz, hay luz.
I començam amb la cantautora formenterera Paz Aguado, que presentarà el seu darrer treball al Mallorca Live Festival. Ara acaba de publicar el videoclip que dona nom al disc que es llançarà a principi del mes de juny. Es diu Exquisito Azul. Ens ho explica Nelena Trenera.
Nascuda a València, Paz Aguado fa més de 20 anys que resideix a Formentera. On ha trobat la inspiració?
Bueno, tota. Sobretot la natura, el cel, el mar, el silenci.
Ara acaba de publicar un videoclip, Exquisito Azul, que dona nom al seu segon disc de 6 cançons que ja es pot adquirir físicament al Mercat de la Mola i que sortirà a la venda en les plataformes el pròxim 5 de juny. I què tracta?
Donar-se l'oportunitat de mirar al voltant, de mirar el paisatge, connectar amb la natura, també connectar amb una mateixa i veure d'aquest diàleg com sorgeix una veu que és diferent a aquesta veu que tenim sempre de l'ego, que sempre està, tinc que fer això, tinc que anar allò, tinc que aconseguir això. És com una altra veu més tranquil·la, més profunda.
Presentarà el seu darrer treball al Mallorca Live Festival el 12 de juny. Paz Aguado agraeix l'oportunitat que li donen perquè la seva música surti de Formentera, on habitualment toca al cicle de música a les places i al Mercat de la Mola.
I el Festival Internacional de Teatre de Teresetes de Mallorca arriba a la seva 28a edició des d'avui i fins dia 17 de maig, consolidat com una de les cites culturals més destacades de les Balears. Durant una setmana, Mallorca s'omplirà d'espectacles de titelles, teatre d'objectes i d'arts de carrer amb propostes per a tots els públics i amb la participació de companyies locals, estatals i també internacionals.
I és que enguany el programa inclou 18 espectacles, dues instal·lacions interactives amb un total de 58 funcions que es repartiran entre Palma i diversos municipis de Mallorca, així com també algunes actuacions a Menorca. Hi participen 20 companyies, una d'elles internacional, procedents, volen dir 5 d'elles, procedents de països com França, Portugal o el Regne Unit. És una aposta clara, evidentment, per la diversitat, per la qualitat artística, i així ho explicava l'organitzadora Anna Jimeno.
Enguany tindrem un ventall molt divers de manipulacions, des de teatre d'objectes, teatre de figura, targetes de dit, de guà, de fil xeques, de fil tradicional, d'ombres, des de propostes familiars pensades per a nenes i nens a partir de 2 anys, fins a propostes per a un públic jove i adult.
El festival no només ofereix espectacles, també activitats paral·leles, com per exemple les jornades professionals, que també s'han consolidat i que arriben a la seva 10a edició, i un taller de formació centrat en el teatre de llums i d'ombres. A més, es manté l'aposta social en funcions adreçades a col·lectius vulnerables i activitats accessibles, com espectacles interpretats en llengua de signes.
Dins del marc del festival desenvolupem el projecte Teresetes Socials, i es tracta d'un projecte que es du les Teresetes a centres de discapacitat, a la presó de dones. També estem col·laborant amb el projecte Apropa Cultura, que és una iniciativa que facilita l'accés a esdeveniments culturals. I enguany implementarem una nova acció, que és la incorporació d'una intèrpret de llengua de signes.
La inauguració oficial tindrà lloc el 14 de maig al Teatre Principal de Palma, l'obra Viva, una proposta que combina memòria històrica i reflexió social.
I ara faim un parell de propostes també de caire cultural.
Totes les cançons del Gavaldam parlen de tu.
I l'encetam, ja ho veus, anant directament a dijous per abreujar, perquè hi ha molt de material. I és que són aquests que sentiu de fons. Balena, que arriben juntament amb Nofre Morell, a Palma, serà a l'Intergalàctic Bar i serà a partir de les 9 de la nit. Presenten el seu disc anomenat Manual de Supervivència, els Balena, i del qual forma part aquest Totes les cançons.
Què pots fallar? Jo no sé tu. Però diria...
encara dijous també teniu a Eider i Vic T al Port d'Alcúdia, a Sagavina Beach Club, a partir de les 6 de l'hora baixa, una hora més tard, a Lloret de Vista Alegre, Arno Haas Quartet a Son Bauló, i també Los Peligrosos Gentlemen al Blue Jazz Club de Palma, que es troba a l'Hotel Saratoga, en aquest cas a les 10 de la nit. Però en tot cas, sentim un poc més de totes les cançons de Balana.
Quan arriba la foscor, deu ser que no suporto el canvi d'hora a la tardor. Deu ser que des de hierro res no feia tanta por. Deu ser que tinc contracte permanent a dins del por. Digues com estàs, on vius, què fas, què més de tu. Ja sé que no ho sembla, però en el fons no estic perdut. Ni t'imagino cada nit al meu costat, al llit quan toca, tanca el llum.